Les eleccions presidencials dels Estats Units d'Amèrica han centrat l'interès informatiu d'aquesta setmana. Des d'aquesta banda de l'Atlàntic ens han sorgit algunes preguntes que cal respondre amb una mirada més propera. Per això avui al Connectats hem convidat la periodista santcugatenca i corresponsal a Washington, Vanessa Yaklisch. Vanessa, molt bon dia per tu. Bona tarda des de Sant Cugat.
Hola, Carme. Molt bona tarda. Bon dia des d'aquí, des d'Estats Units. Un plaer estar amb tu.
Com estàs?
Doncs dormim molt poc aquesta setmana, però és el que toca perquè estem seguint el minut a minut aquests resultats frenètics que estan donant la volta, està canviant la tendència, també estem veient, i és molt probable que ens porti sorpreses d'aquí unes hores.
Uh-huh. En quin sentit, aquestes sorpreses que apuntes?
Doncs, bueno, si veiem que la mateixa nit electoral el president Donald Trump es donava per guanyador, des de l'altra banda, des del Partit Demòcrata han tingut una actitud molt més prudent perquè eren conscients que tota aquesta votació històrica i massiva que ha forçat una mica, evidentment, el brot de pandèmia, la gent ha volgut votar amb antelació i, de fet, s'ha permet en molts estats per primera vegada fer-ho amb molta més antelació. És cert que també, depenent de cada estat, no estaven preparats per poder comptabilitzar aquests vots amb un temps suficient per tenir un resultat electoral des de la nit del dimarts. Llavors, els propis demòcrates eren conscients que li podia afavorir després tota aquesta votació per correu i, a més, les que s'estan comptabilitzant especialment al voltant de les àrees metropolitanes de les grans ciutats del país. És una realitat molt diferent al vot que ja s'ha pogut emetre en persona el mateix dia de les eleccions, que per tendència afavoreix molt més els republicans i el president Donald Trump.
I amb tota aquesta situació, Vanessa, quin és l'ambient que es respira ara mateix?
Hi ha un ambient de molta incertesa, per una banda, i també d'una certa calma continguda. Mm. Hi ha molta tensió perquè, evidentment, estem sentint dos discursos radicalment diferents. Ahir mateix a la nit, des de la Casa Blanca, el propi Trump estava indignat, ja parlava d'unes eleccions robades. Primer, ja es comença a veure perdedor d'aquests possibles resultats que coneguem. Ara la clau és a l'estat de Pennsilvània i també està canviant la tendència a Geòrgia. Això donaria per president electe el Joe Biden, el demòcrata. Llavors, per una banda, ens donava a entendre amb aquest discurs que ja es veu venir el que passarà les properes hores, però també, per una altra, la irresponsabilitat des de primera línia política d'aquí del país de saber que ell compta amb un recolzament molt fort, gairebé 70 milions de persones també han votat el president Donald Trump, i ara aquesta calma que et deia una mica continguda comporta molts riscos, no? Perquè no sabem què pot passar i com reaccionaran tots aquests fanàtics que segueixen el president i que en algunes àrees del país coneixem, a més, també que ha augmentat aquest tipus de violència. Ara estem veient que el país està més polaritzat i més dividit que mai. Llavors estem una mica a l'espera dels resultats, en primer lloc, i després de quines poden ser les accions legals que es prenguin en marxa i com la gent reaccionarà sortint al carrer.
Aquesta polarització que ara comentaves, que és més evident ara just després d'aquestes eleccions, de fet als Estats Units ja per sistema hi és perquè els votants trien entre dues opcions, demòcrates i republicans. Però conceptualment, què els diferencia en les seves propostes electorals?
Sí, aquesta és l'essència des de la mateixa Constitució dels Estats Units, no? Són dos partits que sempre s'han dividit tradicionalment el poder. Els altres que intenten abarcar cert espai ho tenen pràcticament impossible perquè són dos mentalitats molt diferents. Els liberals, en aquest cas, que són els demòcrates, tenen una mentalitat molt més com nosaltres coneixem europea, per així dir-ho, no? Ells creuen en un sistema solidari, ells creuen en una educació i un sistema de salut universal on també els que més tinguin puguin ajudar els que en tinguin menys i també altres temes que estan sobre la taula en l'agenda política de tot el món, com és, per exemple, el canvi climàtic. De tot això estan en contra de l'altra banda, que són els republicans, és un partit tradicionalment molt més conservador, estan molt més a favor d'altres polítiques que han anat evolucionant en les últimes dècades i que ara sembla que en algun dels estats fins i tot es torna enrere. Estem parlant de temes, per exemple, com l'avort, ells estan totalment en contra, o també de temes com les armes, que té també totalment dividit aquest país, perquè recordem que Estats Units és el país del món amb més armes en mans de civils. Mm-hmm. I per cert, les seves ventes, ara mateix, després d'aquesta pandèmia d'aquests mesos, han augmentat dràsticament. Per tant, són ideologies molt diferents, però el més important per entendre qui vota aquests partits és que els lobbies, que coneixem, que són els que financien precisament els partits, són els que tenen el poder i són els que precisament també estan impulsant algunes d'aquestes ideologies, com el tema de les armes.
Un altre dels aspectes característics d'uns comicis com aquests és el paper de les minories en una societat diversa, multicultural, multiètnica. Quin és precisament el paper que juguen aquestes minories en les eleccions?
És un partit, ara mateix, per exemple, en aquestes eleccions, una de les raons les que són històriques i estan batent també rècords és perquè les minories juguen un paper més fonamental que mai. Recordem que aquest és un país d'immigrants, el propi president dels Estats Units ve també de família d'immigrants molt directa, els seus avis paterns eren alemanys i la seva mare també era europea, no? Llavors, el que passa és que aquí tenen a vegades, tenen de mentalitat, un entendiment una mica diferent del que és l'immigrant, no? Recordem que una de les minories més fortes i que està patint més en els últims mesos, sobretot pel tema dels abusos policials, amb aquelles imatges que vam veure després de la mort del George Floyd a finals del mes de maig, és la comunitat afroamericana. És una de les que està ara mateix més motivada a votar i ara la tendència que fa una hora estem veient que ha canviat a Pennsylvania és precisament per tot aquest vot afroamericà i a Geòrgia també, que li estaria donant més recolzament a Biden. Però dit tot això, una de les minories més importants d'aquest país és el vot llatí. Per primera vegada a la història, més de 32 milions de llatinoamericans tenen dret a votar en aquestes eleccions. Això és més del 13% del total de l'electorat. Per tant, aquestes minories són claus per poder decidir quin serà el futur d'aquest país. I, per exemple, Carme, perquè ens fem una idea, diuen els pronòstics que el 2050 un terç de la població d'aquí dels Estats Units serà d'origen latinoamericà i serà precisament aquest voto hispano el que pugui marcar la diferència en aquestes tendències.
Parlem d'un altre dels trets característics. Estem parlant d'una societat molt creient. El paper de la religió, de la fe, de quina manera afecta la política? Perquè allà estem molt acostumats a veure com els propis líders polítics s'encomanen a Déu, li donen les gràcies a Déu en els seus mítings, en les seves aparicions públiques.
Sí, el vot catòlic, que aquí es diu, és fonamental i ha sigut una de les claus de l'èxit també del president Donald Trump. Recordem, per exemple, ara mateix la recent nominació a la Cort Suprema. Ell tenia dues opcions per decantar-se a la propera magistrada que volia designar en aquest càrrec per comptar amb la majoria a la Càmera, a la màxima institució judicial. El va decantar pel vot catòlic, perquè sabem que aquí té molt de pes en la història del país, com tu bé apuntaves. Però no només el vot catòlic, hi ha moltes religions, especialment també, evidentment, la més forta és la cristiana. Es concentren no generalment tant a les ciutats, però sí que aquest vot té molt més de pes al que nosaltres a vegades coneixem com l'Amèrica profunda, no? Llavors, aquestes persones viuen en un altre context, molt més aïllats, i evidentment el pes de la religió i de l'espiritualitat compta molt més per ells. Et poso un altre exemple, els Amish, perquè en aquest cas també és una comunitat espiritual bàsica que només als Estats Units hi viuen més de 300.000. Doncs jo que he estat present recorrent algun d'aquests estats claus en aquestes eleccions, a Pennsylvania, per exemple, els ral·lis, els mítings electorals del president Donald Trump estava ple d'Amish, que també l'estan recolzant. Llavors, aquestes àrees, perquè ens entenem una mica, viuen molt de la part també religiosa i espiritual, i l'estratègia republicana ha sigut concentrar-se també molt bé en poder aconseguir el seu vot.
Parlem una mica de com funcionen els mecanismes de control sobre l'acció de govern, perquè precisament els últims anys amb el mandat de Donald Trump, pel seu perfil, per la seva manera de ser i de fer, ha intentat una mica fer-ho al seu aire, a la seva bola, no?, com diem aquí.
Sí, això és una de les coses que els analistes i que la gent més tradicional i que porta molts anys en primera línia política i una trajectòria amb aquestes institucions, era el que comentava, que pensaven que la democràcia en el país està precisament en crisi perquè s'ha arribat a polititzar no només la societat, també els mitjans de comunicació, sinó totes aquestes institucions que fins ara eren intocables i que treballaven al marge del que era l'administració. L'exemple més clar l'hem vist dia a dia al Capitoli dels Estats Units, per una banda la Càmera de Representants, que és la Càmera Baixa, i per una altra el Senat, no?, que és la Càmera Alta. Al final han estat també totalment dividits entre demòcrates i republicans, però evidentment el Senat ha tingut molt més de pes amb aquesta majoria republicana per part del president Donald Trump. I a vegades s'han posat per davant els interessos personals que els polítics. Això ho hem vist els que seguim la informació diària del president contínuament. El que passa és que el problema és que ens hem acostumat a lo extraordinari. Recordem que aquest és un president que ha superat un impeachment. I, a més, després de l'impeachment es va encara reforçar molt més la seva figura. L'única institució que fins ara s'ha mantingut intacta és la Cort Suprema. És la màxima institució judicial i ha d'anar totalment desvinculada de tots els altres interessos, però precisament aquest és el moment de la història més important per saber què passarà quan aquesta votació tan caòtica de la que estem parlant arriba a la Cort Suprema, perquè sabem que amb la nova nominació de la Amy Barrett, és una nominació directa del president Donald Trump, compten els conservadors amb una majoria de 6-3. I això no hauria de condicionar, però en la pràctica veurem què és el que passa.
Aquesta mateixa setmana, en una de les tertúlies, algun dels tertulians apuntava que si és que als Estats Units no hi ha candidats joves, perquè en el cas de Trump i en el cas de Biden, els dos superen a la setantena d'anys. Traslladem la pregunta. No hi ha un planter de joves polítics que puguin accedir a unes eleccions d'aquest nivell?
Hi ha, però els hi costa encara molt arribar. És veritat que sí que estem veient, jo aquests últims anys he vist que hi ha alguns que venen amb molta força i han arribat per quedar-s'hi. L'exemple més clar és l'Alexandria Ocasio-Cortez, que té 31 anys i s'ha convertit en la congressista més jove de la història dels Estats Units. També el Pete Buttigieg, que té 38 anys i que va arrasar a la fase quasi final de les primàries com a candidat presidencial demòcrata. I ara veiem l'exemple més clar també amb la Kamala Harris, que té 56 anys i realment baixa molt la mitja de tots aquests candidats que tu estaves comentant. De fet, ella, si guanyessin finalment les eleccions, es podria convertir en la propera presidenta d'Estats Units el 2024, optant en comptes de la reelecció del propi Biden, perquè, de fet, si guanya el Biden, es convertiria ara mateix en la persona més gran d'edat en ser president d'Estats Units. Per tant, tot això jo crec que a mi és una de les coses que em va més entendre, venint de Sant Cugat, de Barcelona i d'Europa. Nosaltres allà tenim una altra concepció. Crec que la nota positiva és que aquí la gent, quan a Espanya tenen edat de jubilar-se, aquí, en canvi, comencen la seva trajectòria professional, política de primera línia, per compartir amb la resta tot aquest coneixement que han estat del que s'han estat preparant tota la vida. Potser ens xoca que siguin molt grans, però hem de veure el president Donald Trump té una energia que a vegades no la veiem en una persona de 40 anys. Per tant, crec que s'ha de veure tot des de certa perspectiva i jo crec que sí, cada cop som més joves. El president Barack Obama va trencar també motllos en això, però ha de canviar molt a poc perquè al final és un canvi de mentalitat el que es necessita.
I creus tu que canviaran gaires les coses després d'aquesta última convocatòria electoral, ja sigui per la pròpia democràcia i el propi país, pels Estats Units, o per les relacions que pugui tenir Estats Units amb la resta del món?
S'ha de veure, encara és d'hora per fer aquesta valoració. Jo crec que hi ha molta incertesa d'aquesta decisió. Primer, crec que el més important és que es demostri que aquest sistema electoral que ja es va inventar des de fa més de 2 segles amb la Constitució, si ara es posa en crisi, no sigui en moviment, sigui les lliçons que es puguin aprendre després. És important ara mateix comptabilitzar tots aquests vots. Ja sabíem des de les eleccions de fa molts anys que el vot popular, com el va tenir Hillary Clinton, amb més de 3 milions de diferència amb el Donald Trump, no és el que et dona les eleccions per guanyades, és el vot electoral. I ara mateix aquest vot electoral té moltes més possibilitats de guanyar-les el Joe Biden com a demòcrata que el president Donald Trump com a republicà. El que passi ara és tota una incertesa i hi ha moltes teories conspiratòries al voltant. Nosaltres com a periodistes tenim la responsabilitat de seguir aquesta informació de manera molt prudent, evidentment, contrastant molt bé les fonts i estan pendents del que pugui passar a les properes hores. Però, bueno, com a pronòstic, direm que anem a veure, és un canvi històric per a aquest país, sens dubte, i veurem a veure com s'ho prena de les dues bandes, però sabem que el president Donald Trump no acceptarà tan fàcil la derrota. Mm-hmm.
Bé, doncs, ens ha agradat mantenir aquesta conversa amb tu, Vanessa, des de l'altra banda de l'Atlàntic, en connexió directa, pràcticament amb casa teva, perquè la teva família continua a Sant Cugat, oi?
I tant, tinc allà els pares, també la meva germana, sé que ens estan escoltant des d'allà, o sigui que els envio una abraçada molt forta, no els he pogut veure en tot l'any de pandèmia, i és el que més costa estar tan lluny, però, bueno, aquí estem, intentant informar de tot el que està passant i amb molts bons records sempre cap a casa. Intento tornar sempre que puc.
Doncs escolta, t'agraïm moltíssim aquesta estona que hem pogut compartir amb tu per aclarir-nos algunes qüestions que teníem així una mica en dubte. Moltíssimes gràcies, Vanessa. Que vagi molt bé i
molt
bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada molt forta, Carme.
Igualment. Adéu-siau.